Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera ens hem fixat en el pla de barris detallat aquest migdia pel president Salvador Illa en 1.000 milions d'euros en 5 anys per rellençar les zones més deprimides de Catalunya. També us hem explicat com demanar el bo lloguer jove, una ajuda de 250 euros durant 2 anys que es pot sol·licitar des d'aquest mateix matí i que es concedeix per ordre cronològic de tramitació fins a esgotar els diners disponibles. I us hem parlat també dels canvis anunciats per la DGAIA després del cas de pederàstia amb una menor sota protecció de la Generalitat. El govern aposta per prioritzar l'entorn familiar dels menors en risc en lloc d'ingressar-los en centres, que serà a partir d'ara l'últim recurs. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Què més podem afegir ara, Joan Bota?
Doncs, mira, notícia de fa pocs minuts, el president del Tribunal Constitucional frena l'últim intent dels magistrats conservadors de paralitzar l'amnistia. Càndido Conde Pompidó assegura que l'alt tribunal continuarà el calendari previst per debatre si la llei és constitucional o no. Anem a Madrid, Albert Prat.
Bona tarda. Tres magistrats del bloc conservador, recordem-ho, havien demanat ajornar el debat sobre l'amnistia. Volien que primer es pronunciés la justícia europea i que respongués les diverses consultes que li havien plantejat els tribunals espanyols, però el president del Constitucional s'ha negat a aturar el seu propi procediment perquè considera que és independent del que pugui dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, Cándido Conde Pompidó manté els seus plans i el Constitucional debatrà la llei d'amnistia en les pròximes setmanes, començant pel recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el PP i amb la intenció de resoldre'l abans de l'estiu.
I ens quedem a Madrid perquè ara mateix està previst que comenci la compareixença d'Oriol Junqueras davant la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya. El líder d'Esquerra ha afirmat que la Fiscalia hauria d'actuar d'ofici davant les proves que demostren la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Àngels Lafuente.
Lluny d'esperar disculpes, Oriol Junqueras exigeix justícia. El líder dels republicans té clar que la comissió d'investigació ha de servir perquè la justícia mogui fitxa. Considera que hi ha tantes evidències i proves de com s'ha abusat de l'estat de dret i de la democràcia per part de l'estat que el Ministeri Fiscal hauria d'actuar.
El fet de que un ministre de l'Interior doni instruccions a un jutge de com inventar proves perquè no troba les proves que busca hauria d'obligar la Fiscalia a actuar d'ofici. És evident que nosaltres no perdrem cap oportunitat de recordar-ho i de denunciar-ho.
Junqueras considera que també el PSOE, i no només el PP, actua sovint al marge dels criteris democràtics en qüestions d'espionatge a líders polítics i infiltracions policials en moviments socials.
A Catalunya, el govern calcula que tenim aigua, atenció al titular, per un any i mig després que els embassaments de les conques internes ja freguen el 80% de la seva capacitat, uns nivells que no veiem des de l'agost del 2021. La directora general de Transició Hídrica, Concha Zorrilla, fa aquesta previsió.
Alberto Núñez Feijóo vol que el Congrés, que ha convocat dos dies, 4, 5 i 6 de juliol, siga...
No és aquest l'àudio que buscàvem, en tot cas el titular és aquest que us diem. Aigua per un any i mig, que no està gens malament després d'haver arribat aquest 80% de reserves a les conques internes que no veiem des de fa 4 anys. Ara el que intentarem és anar cap a Reus perquè hi ha un nou exercici de confinament davant una emergència química al Camp de Tarragona i l'Ebre. Es farà en una àrea on hi viuen 200.000 persones. Serà el 29 de maig a les 4 de la tarda. Anem cap a l'edifici CAT 112 de Reus. Ricard Buigas.
S'activaran una cinquantena de sirenes del Plasec, també s'afegiran les de Flix i Tortosa a les Terres de l'Ebre. No serà un simulacre, o sigui, no intervindran els equips d'emergència com si fos un cas real. Serà un exercici que convidarà la població a confinar-se. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aquests exercicis són importants per afrontar emergències com la de Vilanova i la Geltrú. Després d'aquella incidència, diu que hi ha coses que s'han de millorar.
Algunes qüestions que hem detectat que són millorables, no? És quan l'alerta no acaba d'arribar bé, que aquí sí que hem de afinar algunes qüestions, és a dir, poder doncs, sumar el radi d'enviament depenent de on tinguis el repetidor, doncs altres municipis que en principi, per exemple, doncs, no estan afectats en aquest cas pel confinament.
A més de les sirenes, també s'enviaran missatges d'alerta als telèfons mòbils a l'inici i al final de l'exercici, que durarà uns 15 minuts. En el missatge de finalització s'afegirà un enllaç a una enquesta perquè tothom pugui fer una valoració.
L'Audiència de València ha confirmat la decisió de la jutgessa de Catarroja de no admetre la querella de l'associació Azteoir contra la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, per la seva gestió de la Dana l'octubre passat. Els magistrats consideren que els demandants no van justificar prou la suposada responsabilitat de Bernabé durant els aiguats mortals que van afectar la ciutat de València i el seu entorn el 29 d'octubre passat. I ara sí, anem al Congrés del PP, perquè Alberto Núñez Feijóo s'envolta dels barons del PP, inclòs Carlos Mazón, per convocar-lo oficialment. Es farà la primera setmana de juliol. Albiol, el líder del PP, ha volgut així exhibir unitat entorn al seu lideratge davant d'una cita on es preveu que aflorin les diferències entre els sectors durs i els moderats. Madrid, Dani Sanzaja.
Alberto Núñez Feijó vol que el congrés que ha convocat pels dies 4, 5 i 6 de juliol siga el seu trampolí a la Moncloa. Per això no preveu sacsejar l'organigrama, però sí redefinir l'ideari del partit en qüestions com la immigració, diu, sense amagar diferències ni imposar la unitat.
Solo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros. A mí, no. Aquí ni se insulta a los presidentes autonómicos ni se cambian los votos detrás de una cortina. El debate nos estimula y nos ilusiona.
En tot cas, Feijó ha encarregat el document polític a dos barons de l'ala moderada i també preveu reformar el model de primàries perquè siga l'aparell qui tinga l'última paraula en l'elecció dels líders.
Més coses, Donald Trump i Vladimir Putin parlaran d'aquí una hora, a les 4 de la tarda, sobre una possible sortida negociada de la guerra d'Ucraïna. El Kremlin ha confirmat l'hora de la trucada entre els dos mandataris. El president nord-americà li reclamarà un alto al foc que Putin no estaria disposat, aparentment, a acceptar. Després, Trump informarà dels resultats Zelensky i els aliats de l'OTAN. Anem ara a Moscou, Cristina.
Segons Bloomberg, que cita fonts properes al Kremlin, Putin no accedirà a cap alto al foc ni farà cap concessió significativa a Trump. El motiu és que el president rus se sent en una posició de força perquè calcula que a finals d'any pot trencar les defenses ucraïneses i conquerir el 100% de les quatre regions que s'han accionat a la Constitució. De fet, la principal petició que la delegació russa va fer divendres a Istanbul a Kiev va ser que li regalés les parts de Kherson, Zaporizhia i el Donbass que mai havia ocupat. Fins i tot la Casa Blanca ho troba inacceptable. Caldrà veure, doncs, quina és la reacció de Donald Trump. Els líders de França, Alemanya i el Regne Unit ja li han intentat fer veure, en una trucada aquesta matinada, que el Kremlin l'està intentant manipular per mantenir en paral·lel les converses i la guerra. Però el president rus també ha deixat clar que no té por de noves sancions. La possible represàlia calcula que és una guerra de desgast en què tard o d'hora acabaran claudicant Ucraïna i els Estats Units.
I hem de parlar, per acabar, d'una incidència a la infraestructura de Rodalies. Ara, a la línia 3, la de Vic, els trens acumulen fins a 20 minuts de retard quan circulen entre la Garriga i el Figaró. Recordem que aquest matí una altra avaria, en aquest cas de senyalització, ja ha fet anar malament l'R2. Entre 8 i 10 del matí no hi ha hagut trens entre el Prat i l'aeroport i només n'han circulat la meitat a la línia del Garraf.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Bona tarda.
El consultor de comunicació Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Sí? Doncs vinga, comencem. Ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora i els dilluns és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el serveix. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé, tu també?
Bueno, anem fent, no?
Sí. Sí, home, sí, digues que sí, és dilluns.
Bé, sí, bueno, va, potser això, no? Potser. Avui, mira, avui em pesa, avui fa...
Si només és avui, rai.
Fa costarut. Sí,
és que
no, sempre. Però bé, tot bé, no ens podem queixar.
A veure, què ens proposes com a primer tema?
Mira, jo avui vull parlar de talons. Mira, sí. Arran de que l'altre dia vaig veure aquesta cosa, un tros d'aquesta cosa d'Eurovisió, que és tan grotesca i tan... No, que sembla treta d'un altre món, no? Diguéssim, estèticament, les dones com vesteixen i tal. I llavors vaig tornar a pensar en els talons, que és una cosa que m'inquieta molt quan vaig pel carrer i veig dones que porten talons d'agulla, diguéssim, eh? Perquè diguéssim, després hi ha talons que no tenen aquests problemes, no? I penso que és com increïble que encara no haguem derrotat aquest cànon estètic, no? Perquè els talons fan mal als peus, els deformen, o sigui, creen problemes de columna perquè alteren la curvatura natural de la columna. També les articulacions dels genolls i tal, també tot això pateix, no? Però sobretot és que fan mal als peus, llavors, és que em sembla absurd, jo cada cop que veig una dona amb talons d'agulla pel carrer penso, però què passa? Ja no parlem ja de quan estàs veient una pel·lícula i surt una dona que va corrent per la selva amb talons d'agulla, eh? Que encara estem aquí, eh? Encara ho veiem. Llavors, també, davant d'això dels talons, hi ha d'una banda les dones que es posen talons i d'altra, els homes que els agraden les dones amb talons, no? Llavors, a mi m'agradaria que tots aquests homes que els agraden que les dones portin talons d'agulla, així clàssics i estrets i tal, no?, que se'ls posessin un dia, saps? Crec que seria un bon exercici que els homes decidissin anar un dia, no? Un matí, amb talons d'agulla, i llavors potser es mirarien diferent, no? Les dones que es posen talons d'agulla, perquè entendrien fins a quin punt és una cosa pues, absolutament perversa. Llavors, a part dels talons, després d'això ja se'n va a coses de més enllà, com per exemple vestits d'aquests que la gent es posa, especialment amb gales i coses d'aquestes, que són vestits amb els quals no poden ni caminar, no? I em sembla increïble que encara estiguem aquí. Això, els talons... No sé, hi ha algú que porti talons aquí a la sala, com que no us veig?
No.
No, no.
A veure, que ens
no,
mirem
no.
els peus, però...
No. No. Estàs parlant amb algú, com a mínim jo, que sempre va amb bambes. Sí. És a dir, per tant, partint d'aquí, totalment a favor de la teva dèria. Jo no me n'he posat mai, de talons, i menys d'agulla.
Però
sempre he admirat les dones que són capaces de caminar amb allò, perquè jo seria incapaç,
i
òbviament jo no els trobo ni de bon tros necessaris. És a dir, per mi, si no us en poseu mai cap més, jo no els trobaré a faltar. Però a partir d'aquí...
Jo no en tinc, la veritat. No, no m'han agradat mai. A més, estic molt a favor d'aquesta nova moda de combinar-ho tot amb bambes, per tant, a favor. Però és cert, i reconec el que diu la Carlota, que hi ha una pressió estètica que fa que moltes dones encara, sobretot moltes vegades per anar a treballar, encara es posin aquests talons d'agulla, que d'altra banda jo estèticament tampoc els trobo bonics. Per tant, molt d'acord amb el que dius, crec que també forma part d'això. Tot i que tinc la sensació que últimament em veig menys que abans.
No podria
ser. Sí, se'n veu a menys, però clar, però, per exemple, a la tele, no, diguéssim, als programes de la tele, també, diguéssim, el vestuari de les dones, generalment, també porten, vull dir, encara hi ha molt taló a la tele, que al final és una mena d'imatge, no?, col·lectiva del que volem ser.
És que sí. Encara hi ha molts programes que utilitzen dones florero, i que encara que les mires i penses, aquesta noia allà per què va vestida així, que no caldria, per què està fent aquesta feina que la podia fer també un home sense cap mena de problema, i en canvi no, encara es va tirant molt de dones vestides com si fossin a una gala d'aquestes d'alta etiqueta, que no les acabo d'entendre, però...
Sí, sí, no, i és el que comentaves, no? Aquestes gales que veiem per la tele, quan veiem els Oscars, per exemple, no? Vull dir que a vegades el més comentat és gairebé l'alfombra vermella que no pas les pròpies pel·lícules, qui portava el millor vestit, qui anava més mal vestit, en aquest sentit d'estètica, i reconec que molta gent s'ho mira, saps? Hi ha molta gent que espera l'alfombra vermella, vale? Que aquesta també és la gran contradicció, no? Que segurament tots estem en contra d'aquests talons i potser tots ens mirem a l'alfombra vermella. Tu te la mires, Carlota, per exemple?
Jo no gaire, i a més això sempre penso que...
És molt tard, també, però...
No m'ho miro, però diguéssim que per mi el problema és just el contrari. En lloc de dir, oh, mira quin vestit s'ha posat, penso, però què és això? Què és aquesta presó? Per què s'ha decidit engaviar-se d'aquesta manera i posar-se aquests talons que són una tortura? Això que deies, Òscar, que no, quan veus una dona amb aquests talons que admires que se'ls posi, no, clar, és que aquest és el problema, que no podem admirar. Al final és dir, pobra, no, pobra dona, pobra noia, no, que s'ha sotmès i ha decidit posar-se una cosa...
Admiro que siguin capaces de canviar amb aquell taló d'un pam, i penso com és impossible, o sigui, això no hauria d'estar permès, vull dir que no òbviament no, jo no me'n posaria i no demanaria mai a ningú que se'n posés, però vaja.
Jo si en aquest sentit, fa uns anys vaig llegir una cosa que em va semblar molt interessant, i és que, en el fons, el taló d'agulla o el taló molt elevat que eleva la dona, a la vegada l'atorga una fragilitat, una certa inestabilitat que, en certa mesura, necessita de l'empara d'algú, de l'home, que l'acompanya i la subjecta fins a ser punt. Per tant, no és estrictament una qüestió patroestètic, que ho és, evidentment, i segurament el gust d'una determinada manera de ser home, entenc jo, no? Més enllà de les dones que també els agradi, és que té a veure amb incorporar la dona en un punt, diguem-ne, de fragilitat. No? D'inestabilitat, que necessiti sempre un suport, que en aquest cas, evidentment, és de l'home. Em va semblar interessant, si fins i tot des d'un punt de vista una mica com, entre cometes, etimològic, no? Per què? Per què les dones adopten aquest patró estètic? Bueno, segurament hi ha aquesta voluntat de col·locar-les, entre cometes, com una mena de pedestal, no? Alt, inestable, fràgil, que necessiten sempre del suport d'algú per poder sostenir-se, no? I em va semblar, segurament és un patró masclista des d'aquesta perspectiva, no?
No ho havia vist mai des d'aquesta perspectiva. Podria ser una explicació de com va començar tot plegat, però potser ja seria, potser no, ja seria hora d'eliminar aquest
patró. I tant. Patró, sense cap mena. Ni que sigui per una qüestió de salut, perquè és evident que això no pot ser bo.
I de comoditat. Doncs has trobat unanimitat, Carlota, tots a favor de la teva petició perquè desapareguin els talons d'agulla, veus? Unanimitat absoluta. Gràcies i bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Em fa l'efecte que d'Eurovisió en tornarem a parlar. Bé, fa l'efecte no, estic segur que en tornarem a parlar, però serà d'aquí una estona.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Abans d'anar Eurovisió. La notícia amb què hem obert, hem començat el Catalunya a migdia a les dues, és aquest anunci del govern que ha concretat un dels compromisos d'investidura del president Salvador Illa, el rellançament del Pla de Barris, per tal de transformar des d'ara i fins any 2030 les zones més vulnerables del país en col·laboració amb els ajuntaments. És un projecte hereu de l'època de Pasqual Maragall que ara la Generalitat rellança amb una inversió de 1.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys. Els ajuntaments fa setmanes que preparen els projectes que voldrien que rebessin els diners i aquest mes de juliol, que és quan s'obrirà la primera convocatòria d'ajuts, ja els podran presentar. Els ajuntaments hi col·laboraran amb un total de 600 milions d'euros. Així ho explicava el president de la Generalitat, Salvador Illa.
No només per fer carrers i fer equipament, sinó només fer una actuació, primer un àmbit urbanístic, un àmbit d'ordenació física de l'espai, amb un àmbit ambiental, com ens adaptem a una realitat que ja la tenim aquí de canvi climàtic, i amb un àmbit també social.
Aquest anunci l'ha fet el president Salvador Illa davant d'un auditori en què hi havia molts alcaldes que ja estaven pendent d'aquestes concrecions d'aquest pla que estava anunciat des de la seva investidura. I ràpidament han reaccionat. Per exemple, els alcaldes de l'Hospitalet i de Cornellà, que ja tenen clar si els hi toquen els diners, a què els dedicaran.
Nosaltres estem treballant a través del Consorci de la Transformació del Samuntà, precisament en el Samuntà, que són 5 barris, en 2 quilòmetres quadrats, 140.000 habitants.
Nosaltres ja fa anys que estem treballant en el barri Sant Fons. Estem reforçant tota la política d'habitatge de recuperació d'aquest parc immobiliari dels anys 60.
Però no només alcaldes de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet i Cornellà, sinó també altres alcaldes de ciutats com Mataró, Reus, el Vendrell o Igualada, que també tenen clar a què dedicarien els diners.
A Cerdanyola, a Rocafonda, serien barris que serien oportuns poder-los presentar a la nova convocatòria de la llei de barris i viles.
La nostra opció és la zona sud de la ciutat de Reus. Tot el tema que és barri Fortun, Lloroca, Montserrat...
Doncs en el cas del Vendrell, el casc antic, evidentment és important, és el centre administratiu, comercial...
Des de la ciutat d'Igualada tenim molt clar que aquest pla de barri s'encaixa perfectament en el projecte per la modernització, la remodelació del barri Montserrat.
És evident que tots els alcaldes tenen en les seves ciutats, en els seus pobles, zones que tenen unes especials necessitats i que, per tant, estan esperant aquests diners d'aquest pla de barris i que, per tant, tots ja tenen més o menys decidit quins són els projectes que presentaran a partir d'ara i que el mes de juliol, quan s'obri el termini per tal de presentar en el primer tram d'aquestes ajudes, que, insisteixo, estan previstes pels pròxims 5 anys. És un pla, el pla de barris, que en els últims 21 anys s'ha anat rescatant d'una manera o d'una altra, a excepció dels anys de la crisi, però ara més enfocat als equipaments, ara habitatge, aquest cop també es vol adaptar al medi ambient, la realitat social de cada barriada, i a l'any 2030 haurem de mirar quin és el grau d'execució, però en tot cas és una notícia que tots els alcaldes, fossin del color polític que fossin, estaven esperant. El tret de sortida, començar a poder demanar i presentar projectes per tal de rehabilitar, recuperar o millorar la qualitat de vida de zones diferents de cadascuna de les pobles i ciutats de Catalunya.
Jo crec que és una bona mesura, precisament per això, perquè els alcaldes l'esperaven i en el fons també és una manera de donar cert protagonisme també a la pròpia decisió dels municipis a com invertir-nos, i de l'altra, que no és menor, és que també té a veure en una mena d'escut contra l'extrema dreta, és a dir, l'extrema dreta... No sé per què reia ara el Miquel Àngel, però...
No
acabo d'entendre què és el que he dit, que va d'entrar gràcia, però...
No, és la dificultat, que explico que el Miquel Àngel no és avui a l'estudi, per tant, només el sentim i no el veiem, i per tant...
No, Júlia...
Va mirar primer a mi la Júlia, diguem que rius, Marc, i dic jo no.
No, com deia, crec que és un escut contra l'extrema dreta per diverses coses. Primer, perquè hi ha d'haver un debat sobre el que és la seguretat, i també des de l'esquerra. Crec que la seguretat no és només posar més policia a qualsevol lloc, sinó també que les zones degradades deixin de ser-ho, posar-hi més il·luminació, que els carrers estiguin nets, que els carrers estiguin rehabilitats i que sobretot tothom tingui dret a viure-hi, i per tant aquestes mesures el que no poden ser tampoc és el que s'anomena moltes vegades un procés de gentrificació verda, no? Que és en el moment en què es dignifiquen certes zones, en aquell moment s'expulsa els veïns, per tant crec que aquí també s'hi haurà de prestar atenció. I sobretot perquè és una idea recuperada del tripartit que es va retallar quan hi va haver totes les retallades amb Artur Mas, i perquè parteix de dues premisses diferents d'aquell moment. La primera és que es dobla la inversió, abans eren 100 milions anuals i ara són 200, i sobretot perquè hi ha un factor clau i nou, que és la incorporació del canvi climàtic, no?, com una de les condicions. Jo crec que és una bona notícia. Hem de veure també com s'acaba desenvolupant, perquè són 200 milions anuals durant 5 anys que depenen de que hi hagi després una aprovació de pressupostos continuada. Per tant, crec que aquí també s'haurà de veure quina és la reacció que hi tenen els partits, però a priori els alcaldes de tots els colors polítics de moment estan celebrant aquesta notícia.
Jo també m'agafo amb el que anava a dir la Júlia, no?, que és la part final de la declaració que hem sentit del president Illa, que destacava àmbit urbanístic i àmbit social. Fins ara els ajuntaments o els municipis tenien el que s'anomenava el Pla d'Obres i Serveis, que encara continuarà vigent, que sobretot eren ajudes enfocades a fer sobretot temes urbanístics. Per exemple, l'Ajuntament volia fer un pavelló, doncs demanava una ajuda i se li podia donar un 40% d'aquell pressupost i la resta amb el Pla d'Obres i Serveis. És cert que aquest Pla de Barris, no?, va un pas més enllà, va a aquests temes d'integració social, perquè a vegades, no?, l'urbanisme també ajuda a aquesta integració social. Aquest és un aspecte. I un segon aspecte que també he llegit i que ho relaciono amb una notícia que deia aquest matí que escoltava aquí, que aquest Pla de Barris també ha d'ajudar els municipis petits. Aquest matí escoltàvem aquí a la ràdio que molt de municipis petits, ho escoltava aquest matí d'en Ricard Ostrell, es queixaven que tenien moltíssima burocràcia.
Sí.
Els hi costava...
Fins i tot renuncien a algunes ajudes, per exemple moltes europees, perquè la paperassa i la burocràcia que necessiten omplir per poder-hi accedir els depassa les seves possibilitats, perquè molts d'ells tenen un únic administratiu que a més va amb uns dies determinats, no tota la setmana, i que per tant tenen altres feines i no poden perdre
tot el matí. Exacte, un secretari municipal que a vegades pots compartir en diversos ajuntaments, i per tant això implica que perdin aquests diners. I per tant el Pla de Barris també ha d'anar enfocat aquí amb una altra eina, que és l'Estatut del Municipi Rural, que ja va ser impulsat per la passada legislatura, que també ara s'ha d'acabar de desenvolupar, i ha d'ajudar aquests petits municipis. Per tant, en el fons és el... les eines hi són. Ara el que ha d'haver-hi és desenvolupar-se. És el que comentava la Júlia, és a dir, són 200 milions, hem de veure com arriben, hem de veure també com es desenvolupa l'Estatut del Municipi Rural, que a vegades és el més complicat. O sigui, tu pots fer els anuncis, està molt bé el pla, però el més complicat a vegades és la burocràcia per intentar anar desenvolupant, i sobretot això, que no ens oblidem d'aquells micropobles o aquells municipis petits, perquè a vegades, ara escoltàvem, normal, escoltàvem tots els alcaldes de grans ciutats dient què farien. Normal. Però, evidentment, també hi ha...
Que els que han anat avui a poder, els que poden anar avui a sentir un dilluns
ara
al matí,
el
president Salvador Illa són els que tenen una dedicació exclusiva a l'alcaldia. L'alcalde del poble petit, que a banda de ser alcalde, té la seva feina, un dilluns al matí no li
no pot anar a escoltar. Vull dir que això, sobretot que m'agrada que no s'oblidi aquests municipis petits, però que es faci.
Miquel Àngel.
Doncs jo em sumo al fet que és una bona notícia. Emmarcada en un context, i la Júlia ho deia al final, en què no hi ha pressupostos, que és l'eina que li pot donar estabilitat a aquesta inversió anunciada. Que és evident que qualsevol inversió, ja sigui la del Pla Unit d'Obres i Serveis o aquest Pla de Barris, és necessari, és vital pel món local. I tant, perquè té molts reptes al món local. I, evidentment, doncs, la qualitat, diguem-ne, de l'urbanisme, dels serveis, dels equipaments, és necessària per generar qualitat de vida, per generar cohesió social, en definitiva perquè la ciutadania, a través dels seus municipis, tinguin sensació que es progressa, no?, que la inversió, digons, és rentable en termes socials també, no? Però trobo que falta això. Falta realment, doncs, que s'entomi un debat que és necessari, i és que aquests 1.000 milions anunciats es poden sostenir al llarg dels diferents exercicis pressupostaris. I això és el que, curiosament i paradoxalment, doncs aquest govern no ofereix, no? Està, crec que, instal·lat en la negociació dia a dia, i jo no acabo d'entendre personalment com és possible que tots aquests grans projectes, perquè fa dos dies estaven anunciant el PUOS, no?, per l'únic d'obres i serveis, no mereixen, diríem, una negociació real de pressupostos amb projecció de futur que realment sostingui amb certesa, amb estabilitat, diguem-ne, tots aquests volums d'inversió que s'anuncien i que, bueno, a mi em sembla que són com contradictoris amb el fet de no tenir pressupostos. I per altra banda, perquè és evident que és necessari incrementar el sostre de despesa, que precisament el que s'està negociant a Madrid amb el PSOE, i que aquest sostre de despesa per Catalunya s'incrementi, especialment en el cas dels municipis, que si algú té un problema real de finançament, a part, evidentment, de les comunitats autònomes, i Catalunya molt especialment, doncs també són els municipis, no? Que en certa mesura és la baula que té una proximitat més evident en relació, doncs, a les necessitats dels ciutadans i, per tant, que actua molt més quirúrgicament de proximitat, però que a la vegada, doncs, de fa molts anys que té un problema seriós de finançament que l'impedeix o necessita, millor, d'aquest tipus d'injeccions econòmiques extraordinàries per comptes de poder tenir capacitat pròpia per anar mantenint i per anar fent les seves pròpies transformacions. No oblidem que aquests 1.000 milions aniran acompanyats de 600 que es posaran, crec, entre diputacions sí. i ajuntaments, que no és poca cosa, en relació a la capacitat que té un govern i la relació que tenen els ajuntaments, o els més petits, fins i tot.
Clar, sobre la falta de pressupostos, és cert que el govern no n'ha aprovat uns de nous per aquest any, però també és cert que s'han aprovat, bueno, demà es convalida el segon suplement de crèdit, que al final el que vol dir és una injecció de recursos extra. El primer era de 2.100 milions, el segon de 1.300, i ara s'està negociant aquests 469 que falten. Per tant, sí que hi ha, en certa manera, una lectura de dir no hi ha hagut uns nous pressupostos a nivell del que ve ser una dinàmica política i parlamentària, perquè és cert que el Consell Executiu no n'ha aprovat cap i no n'ha portat cap al Parlament i, per tant, no existeixen, però també és cert que els dos socis del govern han donat suport a aquesta injecció de recursos, que al final la fotografia completa serà de gairebé 40.000 milions de pressupost i ve a ser una mena de pressupostos encoberts, i per això es poden tirar endavant també aquestes mesures. Jo crec que això també s'ha de dir.
Els pressupostos els...
És més estrany, no?, que si aquestes injeccions de crèdits o ampliacions de crèdits van fent sovint, com és que no dona per fer una negociació com Déu mana en relació als pressupostos?
És que la cosa estranya és que aquests suplements de crèdit s'han negociat com si fossin uns pressupostos.
Sí, totalment.
De fet, la negociació entre partits polítics i tot... Sí. Però, clar, també és veritat que, clar, si els grups que donen suport al govern es van tancar en banda a aprovar uns nous pressupostos, s'ha hagut de buscar aquesta alternativa.
Aquí hi ha dos aspectes curiosos, perquè si tires un any enrere, quan el PSC estava a l'oposició, deia que no es podia governar sense pressupostos, i ara, no, és veritat, i això ho diuen tots els governs. Sí, ara anaves a dir això, l'Òscar,
ja... El que està a l'oposició critica el que fa el govern, sigui del color que sigui, això...
Ara sí que m'ha fet gràcia, eh?
Ara són ells que no em deixen acabar. No, i em refereixo que ens hem tret de la màniga una nova operació econòmica o pressupostària que no havíem sentit gaire, no? Aquestes ampliacions de crèdit les sentíem, però no hi eren quan no hi havia pressupostos. Recordeu que es prorrogaven o no es prorrogaven. Aquest és un aspecte. I dos, des d'un punt de vista polític, ara, veurem l'any que ve, segurament en els partits de l'oposició, sobretot Esquerra i Comuns, que són els que han donat suport a l'ampliació de crèdit, no els interessa aprovar el pressupost perquè treuen molt més rèdit des d'un punt de vista electoral anar fent ampliacions de crèdit. És a dir, anar venent el peix a mesura que el vas pescant, no? Perquè a vegades, quan aproves un pressupost, aproves totes les mesures juntes, per tant, és molt més complicat que l'oposició tregui el cap, i en aquests moments crec que han trobat una bona fórmula des d'un punt de vista polític i fins i tot de màrqueting, polític, estic parlant ara, de dir, no aprovo pressupost, no bloquejo el país, perquè a vegades, no? Això també és... giren les tornes. Quan estàs a l'oposició diu que bloqueges el pressupost, quan no estàs al govern a l'inrevés. En tot cas, no aprovo tot el pressupost, no bloquejo del país i vaig fent operacions, aquestes ampliacions de crèdit, i de mica en mica vaig venent el meu peix i explico que he aconseguit tants habitatges, que he aconseguit tant diners per l'agricultura, etc, 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 i estem en aquest moments, en aquestes operacions.
I per posar una mica de context, la diferència d'aquest any respecte a d'altres, en què només es van poder prorrogar pressupostos, és que aquest any hi ha hagut una millora de la macroeconomia que va fer que la Generalitat ingressés més diners dels que va ingressar l'any passat i que, per tant, hi havia uns diners que, si no s'aprovaven d'alguna manera i es prorrogaven els pressupostos, no es podien gastar. Per tant, es quedaven allà sense...
Però el que és cert és el que deia jo. Sí, sí. Aquest tema d'ampliacions de crèdit no en havíem sentit a parlar. Si més no, l'agenda política. Jo no ho recordo gaire.
Es prorrogaven pressupostos perquè els ingressos de la Generalitat, si fa no fa, eren els mateixos cada any.
Però recordeu, per exemple, quan es fan aquestes ampliacions de crèdit, com es presenten en els mitjans de comunicació, no? Es presenten gairebé els dos partits, amb els faristols, gairebé des de govern...
Per això,
en aquest cas, pressupostos per habitatge, per dormir, Miquel Àngel, eh? Després pressupostos per agricultura, després pressupostos per X, i es van fent com trossejats.
Sí, però també és una mica contradictori, perquè al final, per exemple, Esquerra Republicana ha volgut presentar aquests acords o bé de la mà del govern o directament amb roda de premsa després de la seva executiva, però en canvi ha fet milions d'entrevistes i declaracions públiques dient que mai a la vida donarien suport a uns pressupostos, quan al final estan fent exactament el tema és neta com ho vens políticament, no que estàs fent realment.
No dones suport al pressupost, però sí que dones suport a diversos sectors de la societat que ho necessiten.
Però és que acaba sent
el mateix.
Miguel Àngel.
No, de fet, quan expressava la meva sorpresa, la meva contradicció en aquest aspecte, és més una crítica als comuns i Esquerra que no pas al PSC. El PSC ja voldria potser tenir uns pressupostos, ja el voldria negociar. Li retrec, en tot cas, que no tingui el coratge per presentar-los i a partir d'aquí doncs, negociar-los i aprovar-los en cambra, no? Però sí que és veritat que és estrany el que fa Esquerra i és estrany el que fa els comuns. Ja entenc el que diu el Marc i segurament té raó, no? És més des d'una perspectiva d'una venda política. Però, home, el país necessita estabilitat. De fet,
no, ja la té,
el president de la Generalitat la demanava.
El que diu abans, Júlia, gairebé són pressupostos encoberts.
Jo crec, jo, sí, però uns pressupostos encoberts, doncs uns pressupostos encoberts, la mateixa paraula ho diu. És raro, no? Jo crec que és millor tenir uns pressupostos i després anar negociant si cal que convingui. No ho sé, a mi em costa entendre en aquest aspecte Esquerra i els comuns, que entenc que els és més còmode anar negociant constantment i posant allò a cada cosa un preu, però també crec que, home, han tingut experiència de govern i, per tant, saben de la importància que té tenir uns pressupostos a tots els efectes i no haver d'estar sempre pendent d'una ampliació de crèdit.
Clar, aquí jo crec que el context és important. És a dir, Esquerra diu que no pacta aquests pressupostos perquè ve d'un congrés que ha durat 10 mesos en plena convulsió, amb dues votacions sobre el seu líder i després amb un congrés a nivell de ponències. També, en un inici, pintava molt més convuls del que realment va acabar sent i, per tant, jo crec que aquí Esquerra va dir fins i tot en off, diguéssim, de forma discreta al govern que no negociaria aquests pressupostos perquè, entre cometes, no es podia permetre uns pactes amb el PSC en ple redisseny d'aquest debat intern, això d'una banda, i de la banda dels comuns crec que és molt més senzill. Els comuns haguessin donat suport a uns pressupostos però no sumen amb el PSC. El PSC té un govern en minoria i necessita els dos socis per tirar-ho endavant. En el cas dels comuns, entre moltes comedes, ja els hi ha anat bé aquest moviment d'Esquerra perquè llavors han pogut treure més suc amb aquestes tres negociacions per separat.
Sí, però si també és fredament, aquí no estem parlant d'un actor a Catalunya que és Junts, que no entra a parlar de pressupostos, però Madrid està fent exactament el mateix que dieu que fa Esquerra i Comuns.
Sí, però aviam, és que la voluntat de Junts en el cas de Madrid seria aprovar uns pressupostos, però d'entrada negociar-los, però el problema és que el PSOE tampoc els porta. Que és el que fa el PSC, per això també crec que és criticable.
Estem allà mateix, a cap de carrer,
exacte,
els dos llocs.
Exacte, però si és que abans ho he dit. És que jo li refereixo
abans has dit Esquerra i Comuns a Catalunya, no, només
Miquel Àngel. No, però doncs potser m'he explicat bé. El que vull dir és que al PSC, per mi, se li pot retreure que no porti els pressupostos. Però el que tampoc acabo d'entendre és com li donen suport permanentment a Esquerra i Comuns a les ampliacions de crèdit i no negocien uns pressupostos. És una cosa incomprensible. I el PSOE és evident que no és capaç de presentar els pressupostos perquè la situació encara és una mica més complexa, segurament a Madrid, no? Però a banda d'això, doncs, també és igual de criticable.
Passant gairebé dos minuts de dos quarts, en tot cas, avui tenim aquest detall sobre el pla de barris, 1.000 milions de la Generalitat, 600 més de diputacions, ajuntaments i altres entitats, també consells comarcals, per tant, en els pròxims 5 anys poder actuar en els barris més necessitats de les ciutats, però també dels pobles i de les viles de Catalunya. Però deia que passen dos minuts de dos quarts i estem pendents també del que està passant a Madrid. Perquè avui hi ha compareixences a la Comissió del Congrés dels Diputats sobre l'anomenada Operació Catalunya. Al matí hem sentit a l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ara recuperarem un extracte de les seves declaracions, però ara mateix és Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, qui estan compareixent en aquesta comissió. Allà a Madrid hi tenim pendent d'aquesta compareixença la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Què està explicant Oriol Junqueras?
Doncs, de moment, una crítica total al PP. El govern de Mariano Rajoy ha dit que es van saltar la llei amb entusiasme, que van fer tot el que van poder per fer mal i per acabar amb l'independentisme i que, guiats pel seu entusiasme patriòtic, van buscar draps bruts del germà i del pare d'Oriol Junqueras per destrossar-lo políticament. El sentim.
El govern del Partit Popular va estar implicat en declaracions i en converses que tothom ha pogut sentir, en les quals un ministre de l'Interior, en concret el senyor Jorge Fernández Díaz, ordenava amb un jutge que davant de l'evidència de que no trobaven proves en contra d'alguns de nosaltres, doncs que inventés. I li deia, pues inventa. Inventa. Alguns d'aquells jutges van inventar.
I abans d'entrar a la comissió, Junqueras ha demanat a la Fiscalia que actuï d'ofici per investigar els promotors de l'Operació Catalunya i això, Òscar, ja és el més rellevant d'aquesta comissió, és el que hem de veure a partir d'ara, si tot plegat acabarà als tribunals i sobretot quin recorregut tindrà. Tant Junqueras com Mas, com ho feia avui també Xavier Trias al matí, pressionen perquè així sigui. El PSOE està disposat a portar la justícia a les conclusions d'aquesta comissió. De fet, sabem que des de Moncloa s'ha ordenat al president de la comissió que acumuli totes les declaracions que han fet els exdirigents del PP que han comparegut aquí i que van negar estar implicats amb l'operació Catalunya, tot i que hi ha àudios doncs, que els esquitxen de ple, i veurem si això acaba o no als tribunals. Recordeu que fins ara totes les querelles que s'han intentat doncs, han quedat arxivades, però sí que sembla que aquesta comissió doncs, comença a agafar aquest camí d'acabar als tribunals.
Bé, doncs veurem si van als tribunals o no. Avui hem sentit a Xavier Trias, que gairebé l'únic que demanava, diu, ja sé que no vull que ningú vagi a la presó, però com a mínim que vingui algú i em demani disculpes per haver filtrat aquell compte, aquell número de compte que després va demostrar com a fals i que va afectar en aquelles eleccions. Entén Xavier Trias i diu que ningú no li ha presentat disculpes per aquella informació que es va filtrar i que després va aparèixer publicada al diari El Mundo concretament. Per tant, al final, no sé si espereu que hi hagi molt recorregut o no i que tot plegat la justícia acabi fent alguna cosa amb tot el que pugui sortir d'aquesta comissió.
Jo crec que a mi m'agradaria dir que sí, però ho veig bastant complicat. És a dir, si fins ara la querella que ha arribat més lluny és la de Sandro Rosell, es va acabar arxivant, crec que la comissió està bé que porti els seus treballs a la justícia, però crec que ara mateix serà difícil de que això s'investigui. Jo crec que ha sigut bastant colpidor el testimoni avui de Xavier Trias, perquè al final l'únic que demanava era una reparació, però ja no una reparació econòmica, sinó una reparació pública. Aquestes disculpes que, a més, les ha demanat milions de vegades. Ell moltes vegades explica com s'ha trobat amb Jorge Fernández Díaz i fins i tot així li ha demanat disculpes i tampoc els hi ha donat. Ell parlava molt del catolicisme aquest que els uneix, deia que no és catòlic actuar d'aquesta manera. Fins i tot el PP, lluny de demanar aquestes disculpes, el que ha fet és carregar encara més contra Trias, i avui el que hem vist és un pim-pam-pum polític, que és el que caracteritza aquesta comissió, on de moment no hem vist que s'hi aportin proves noves.
És el que dèiem fa uns quants dies, un parell de setmanes, en aquesta mateixa tertúlia, no? Que a vegades les comissions servien de poqueta cosa, no? Que se'n feien moltes, que evidentment que hi han de ser-hi, des d'un punt de vista polític, però que poques acabaven amb conclusions fermes o que acabaven a la justícia o a la fiscalia, no? És el que sentíem ara que demanava Oriol Junqueras, no? Que la fiscalia, doncs, un cop acabada la comissió, actués d'ofici. I tota aquesta comissió d'Operació Catalunya, evidentment, doncs, s'està centrant molt en el PP, però agafant les paraules que hi ha d'Oriol Junqueras, doncs potser el PSOE també hauria de fer algun petit pas per intentar que se sabessin tots aquests moviments, no? Que es desclassifiquessin tota la informació i que fins i tot donés un cop de mà o intentés que la fiscalia portés o intentés judicialitzar-ho, si més no. És a dir, no? És difícil, ho deia la Júlia, és gairebé impossible, però per una vegada potser alguna comissió hauria de servir d'alguna cosa.
Jo crec que, com dieu, això té escasses possibilitats d'arribar a la justícia i que passi alguna cosa, diríem, no? El sentit que demanen els que estan compareixent, no? Tant Trias com Junqueras, com l'altre dia el president Mas i altres, no? Crec que però si té una oportunitat, està marcada en la batalla campal entre el PP i el PSOE. El PSOE també ha descobert que aquest element podria ser un cert element de desgast relatiu, molt relatiu, però podria ser un element de cert desgast del Partit Popular, no? I per tant és possible que per aquesta via el PSOE acariciï, si més no, la possibilitat d'anar una mica més endavant del que en condicions normals hauria anat, no? És evident que en el PSOE, en aquest aspecte, per mi, comparteix alguns funcionaments de l'Estat, no? El gran problema per mi d'això és el de sempre, no? Que l'Estat té tot el dret a defensar-se del que consideri una amenaça, en aquest cas, doncs, l'independentisme, no? I la força que estava agafant. El que demostra aquesta manera de defensar-se és que, primer, no tenia un argument sòlid que considerés que podia oposar, ni que sigui per convèncer aquells que estaven tombant cap a la idea de la independència de la República Catalana cap a una altra banda, no? Per tant, van abdicar del tot d'intentar convèncer els catalans que Espanya podia ser perfectament un estat on viure i desenvolupar-se, no? I per tant, com que això ho descarten, doncs ja van i passen altres modalitats que a alguns els hi pot fer molta gràcia, però que, bueno, tenen efectes absolutament demolidors sobre les persones i, en el fons, home, deslegitimen els estats democràtics, perquè una persecució contra persones només perquè no pensen com tu, encara que sigui una amenaça, però una amenaça democràtica legítima, t'has de defensar legítima i democràticament, no ho pots fer de cap altra manera, no? I per tant, en aquest terreny és un tot és bastant més lleig, més, no sé com dir-ho, és més depriment, no?, que estiguis en un estat que més enllà de defensar-se legítimament ho fa utilitzant totes les eines que té, més enllà de l'ètica i més enllà de les persones, no? Però vaja, si hi ha alguna oportunitat aquí, crec jo que serà dintre de la batussa entre el PP i el PSOE, si és que el PSOE ho pot utilitzar d'alguna manera en la seva guerra contra el Partit Popular.
Mm-hmm. Doncs veurem què és el que dona de si aquesta compareixença. En clar, tenim la Paula Brujats a Madrid. Paula, es preveu, té hora de final aquesta compareixença o és lliure o sabem quan pot durar?
Tot depèn de lo estricte que sigui el president de la comissió amb els tempos. A veure, en principi els grups tenen 20 minuts. És cert mm-hmm. que estem anant ja més ràpid del que s'ha anat, per exemple, en el cas de Trias o en el cas d'Artur Mas, que es va allargar molt en una compareixença inicial que pot fer el compareixent sense límit de temps. Avui Junqueras ja ha renunciat, ha dit directament pregunteu-me, mm-hmm. no hi havia ningú de Podem, no hi havia ningú del PNB, per tant s'ha començat amb Bildu, per tant són 20 minuts per diputat, per tant avui jo calculo per l'experiència en aquestes comissions que no s'allargarà gaire més. De fet, en el cas de Junqueras, més enllà d'això que us explicava al principi, ara el que està fent és bàsicament un repàs de com va anar el procés, també fins i tot de la seva estada a la presó, que li ha preguntat al diputat de Bildu per com va ser, no? I ha denunciat doncs, el mal tràngol que van passar, etcètera, etcètera. I bàsicament això que dèieu ara, és cert que el PSOE vol allargar tot el que pugui aquesta comissió, que veu que pot desgastar fins i tot el PP amb el que surti aquí i sabem això, que des de Moncloa s'ha donat l'ordre d'allargar-ho tot el que es pugui, d'anar citant en comptagotes els compareixents, de si pot ser que no coincideixin dos al mateix dia per no treure focus, com va passar per exemple amb Rajoy i Fernández Díaz, que van venir el mateix dia i per tant tot va quedar eclipsat. Per tant, el PSOE també està jugant una mica amb els tempos d'aquesta comissió.
I diries que el més destacat del que ha dit Junqueras és aquesta petició perquè arribi a la justícia d'ofici, eh?
Bàsicament, per destacat, perquè s'assuma, no?, les peticions que han fet Mas, que han fet Trias i que fa avui també Junqueras, un demanant a la Fiscalia que actuï d'ofici i si no és així, doncs que el PSOE porti, no?, aquestes conclusions. Al final crec que és el més destacat perquè ja hem vist molts compareixents, portem diverses sessions d'aquesta comissió, hem vist àudios nous, no?, que esquitxen clarament a exdirigents del PP, però tots ens preguntem quina serà la conseqüència de tot plegat. I a partir d'aquí, doncs, estem veient com aquests últims dies sí que ja tot es dirigeix cap a provar èxit o no a la justícia.
Doncs veurem primer com acaba aquesta compareixença d'Oriol Junqueras i després quin recorregut té fora del Congrés dels Diputats, si és que en té, a la justícia. Paula Brujats des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
19 minuts i seran les 4. Tenim pendent la publicitat i després de la publicitat, el que fa estona que esteu desitjant comentar, Eurovisió. El Marc ha entrat a l'estudi que només volia parlar d'Eurovisió.
L'OBC interpretarà el 24 i 25 de maig a l'Auditori la novena sinfonia de Schubert, popularment coneguda com La Gran.
Sota la batuta de Salvador Mas, també sonarà el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alba Amberg amb Daniel Hope com a solista.
Entrades a auditori.cat.
És que no et creuràs el que m'he assabentat. Saps el Saló de l'Automòbil? El Saló de l'Automòbil de Barcelona? Doncs ara està el teu concessionari Mazda de Catalunya. T'he dit que no t'ho creuries? Acosta't i trobaràs descomptes en tota la gamma de fins a més de 11.000 euros. De veritat, aquest rumor és totalment cert. Però només del 9 al 19 de maig. Unitats limitades. Oferta vàlida només per la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Posa't al nivell pro amb la formació professional de jesuïtes d'educació. Campus a Bellvitge, Sarrià i el Clot. 42 cicles formatius, 12 famílies professionals, cursos d'especialització i experiència internacional. Tota la informació a formacioprofessional.com.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 24 al 31 de maig gaudeix gratis del Fan Bílex de Plaça Catalunya. Amb activacions de Fórmula 1, exposició de monoplaces, activitats familiars, gastronomia, música i molta diversió. I si tens ganes de més, vine al Gran Premi al circuit. Info i entrades a circuitcat.com.
100 persones van començar el programa. Ara en queden 50. A soc i seré!
I aquesta setmana hauran de demostrar el seu domini del món geganter amb l'ajuda d'un gegant de la comunicació.
Les mercats faran!
Et sorprèn, aquest programa? No deixa mai de sorprendre.
Soc i seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Recuperem sons, idees i formes que són part de la nostra història per crear un nou món. A la nova temporada de l'Auditori, cada concert representa un renaixement. Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Atenció, Barcelona. Arriba al Teatre Coliseum Salta conmigo. Molt més que un show musical. Canta, balla i gaudeix en un viatge únic pels últims 40 anys del millor de la nostra música. Del 26 de juny al 6 de juliol. Compra ara les teves entrades a saltaconmigo.es.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Som 3/4. Encara cueja el Festival d'Eurovisió de dissabte a la nit. Israel gairebé guanya la final d'Eurovisió gràcies al televot, el vot dels espectadors. I és el que la gent vota des de casa seva. En el cas d'Espanya, aquest televot va atorgar la màxima puntuació a la cantant d'Israel. I avui, Radio Televisió Espanyola ha demanat una auditoria d'aquest televot per esbrinar què és el que ha passat exactament. El Servei de Verificació de la UER, que és l'organització que s'encarrega d'organitzar cada any el festival, ja ha avançat que ha detectat una campanya potentíssima d'anuncis del govern d'Israel que va començar les setmanes prèvies a la final per tal d'intentar influir en els resultats. Parla que haurien posat nombrosos anuncis a través de plataformes de Google que haurien arribat fins a 35 països diferents i també denuncia que haurien donat instruccions per tal que la gent pogués votar fins a 20 vegades un mateix candidat. Aquestes són les que ja ha detectat la UER, però hi ha països que demanen més explicacions de què ha passat amb el televot. Hi ha experts en Eurovisió que consideren que el festival ja està tocat per la seva, el seu prestigi i que aquest escàndol pel televot el podia encara fer més mal i fins i tot deixar-lo tocat de mort. En tot cas, de derivada política n'hi ha. Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat directament que no es permeti a Israel votar amb el paral·lelisme amb Rússia. A Rússia no se la permet per l'atac a Ucraïna i creu Pedro Sánchez que a Israel tampoc no se l'hauria de deixar participar a Eurovisió.
Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura.
Hi ha moltes derivades i, per tant, ordenem una mica. Si després, de cas, després entrem en el que és la geopolítica i si Israel ha de participar o no en un concurs com aquest i tot plegat, però, de moment, sobre això del televot, no sé com ho veieu. Jo, valgui de sortida que no vaig mirar Eurovisió, no em conto entre els seus fervents seguidors, però bé...
El més divertit d'aquella nit, o sigui, jo no vaig mirar Eurovisió, però vaig mirar-la per Twitter. És el més divertit del món. Tinc un petit problema, eh? No em puc treure del cap una cançó, que és la cançó que segur que heu sentit d'Estònia, Expresso Macchiato.
A Ricardo Estel li ha agradat molt perquè l'ha posat 25
vegades. I aquest matí a sobre poso la ràdio i la torno a sentir. Vull dir que és aquella cançó que no te la pots treure del cap. Vale. Friquis molt banda. El tema del televot, evidentment, no? Per exemple, el 2023 va guanyar Ucraïna Eurovisió. Per tant, era l'època de la guerra, per tant, tothom es va liar perquè guanyés Ucraïna. L'any passat, ja quan hi havia el conflicte d'Israel i a Gaza, que ja hi era, aquí a Espanya el televot també el va guanyar Israel. Per tant, aquí hi ha una sèrie de gent doncs, que fins i tot es van unir a liar per intentar que guanyés Israel. I si més no, Espanya, sobretot arran de les polèmiques que va haver-hi els darrers dies, quan els presentadors de televisió a les semifinals d'Eurovisió van donar suport a Gaza, o com fins i tot abans de la cançó d'Israel, doncs es va emetre també un comunicat de Radio Televisió Espanyola en contra de Gaza. I per tant va haver-hi una reacció contrària, segurament del televot, a favor de la gent que està a favor d'Israel, valgui la redundància. Fins i tot el PP, no? Si vols, va fer un tuit que en el seu moment el vaig veure i em pensava que era fake, en el qual apareixia una imatge de Pedro Sánchez amb la Melody, dient, Melody, tu no tens la culpa d'haver perdut. Melody és la representant espanyola que va quedar penúltima. Per tant, dintre de tot, evidentment, que hi ha una campanya orquestrada. Ara, el que deies abans, no?, que deies que potser els experts en Eurovisió deien si això estaria tocat de mort, jo crec que és el contrari. Se n'està parlant més que mai d'Eurovisió. O sigui, no, sí. Fins i tot se'n parlava a l'època, recordeu, eh? Eurovisió estava tocada de mort i es va enviar Chiquili 4. I ara es parla més de les cançons friquis. És a dir, jo, per exemple, no he sentit la cançó que ha guanyat Eurovisió. L'heu sentit? Crec que ha guanyat Àustria, si no m'equivoco.
Sí.
No l'hem sentit, i només fas que sentir. L'enrenou de la Melody, l'Expresso Macchiato, que posava l'Ostrell tot el dia, i la que, per tant, estem en un punt on fins i tot es barreja el friquisme i el tema polític. Mm. I estem aquí.
A veure, sobre la part del televot, el jurat li otorga a Israel 60 punts i el televot, crec que tenia apuntat 297. És una barbaritat, no? És veritat
que, part,
que
perdona, Júlia, cop que passa... Sí, has de pagar, eh?
Sí, sí, sí.
Televot no és com
cada
a vegades...
persona té, entre cometes, dret a votar 20 vegades.
Però pagant.
I si fas servir diverses targetes de crèdit, doncs multipliquem, no?
Dic, no és allò per que tant, entres una plataforma com podies fer Eufòria, per exemple, i votaves.
Per tant, també és cert que el sionisme està molt organitzat, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, i per tant és molt més fàcil concentrar el vot, en aquest cas per part del sionisme, a favor d'Israel, que la contra. És a dir, votar, entre moltes cometes, en contra d'Israel, pots fer-ho per 25 països més, és a dir, són 26 en total, per tant, per 25 més. Jo crec que això és una evidència. Això al marge de que hi pugui haver o no alguna mà darrere de tot això, que això es veurà amb aquesta auditoria. Jo crec que el que s'ha de posar en valor sobre la participació d'Israel és que Radio Televisió Espanyola, en aquest cas, per mi no va ser còmplice del genocidi que ja està havent, i per tant crec que també s'ha de valorar com els comentaristes i des de la pròpia televisió pública es va evidenciar que s'està en contra d'aquest estat per la massacre que està fent a Gaza i també a Cisjordània. I crec, a nivell polític, que Sánchez també s'està agafant això com el principal líder europeu que està lluitant, entre moltes cometes, com a mínim, més a nivell de relat, contra el que està passant a Gaza. Veurem quines conseqüències té això. Jo crec que és una forma també de marcar un lideratge, perquè avui a la resta de països europeus es parlava del que estava dient Sánchez aquí, no? Per tant, s'està agafant políticament això, hem de veure si té resultats o no, però de moment el que està demanant a Nacions Unides és que s'actuï, i crec que això qualsevol persona que defensi la democràcia hauria de defensar-ho.
Doncs, aviam, jo fa no sé quant que no miro això d'Eurovision, tot i que pel que observo de tant en tant, això és tot un fenomen.
És divertit, sobretot, Miquel Àngel, és divertit, mira-ho.
Sí, sí, és que ni me'n recordo quan és, m'acabo assabentant perquè acabava d'entrar algun missatge, no? Però això no treu que per moltíssima gent això té un interès, una rellevància. No sé ara com abans, sí que abans... Quan jo era jove o petit i això es mirava, sempre tenia una certa lògica, entre cometes, política. No? Els francesos no ens voten, no ens voten aquells. No?
Sí,
saps?
Sí, això sempre.
Hi havia sempre una mena de... Hi havia una cosa una mica com rara que permetia projectar a partir d'aquí les teves fílies i les teves fòbies, no? Diríem, una mica que totes aquestes que hi són a tot arreu. Evidentment, això ara té una dimensió diferent, potser té els mateixos interessos o encara més... I per tant sí que és una eina geopolítica, i per tant jo puc arribar a entendre que, no sé si és el sionisme, però en tot cas els interessos que hi ha al voltant d'Israel es mobilitzen per intentar crear o evitar o crear la sensació de que una cosa són els governs i l'altra cosa és la gent, no? I que per la gent vota a favor, diguem-ne, de la permanència de l'estat d'Israel en aquest concurs, diguem-ne, de talents o de música o del que sigui, no? I per l'altra banda entenc que en el sentit contrari també opera. Jo, sincerament, se m'escapa tot això, perquè al final tot el que dura amb la xarxa, pues, no sé si és objecte de manipulació, però sí com a mínim d'interès, i a partir d'aquí, invertint econòmicament xifres suficients, doncs es pot arribar a impactar sobre el vot i el resultat, no? I aquí s'ha vist, jo crec que clarament, però és que això passa amb això i passa amb tantíssimes altres coses, no? I jo el que sí que crec és que si a Rússia no se la va deixar participar, home... Crec que fa molt de temps que el govern d'Israel, en aquest sentit, no hauria de poder enviar una representant, més que res, perquè no només... Podem entrar en justificacions de tot tipus, no? Però, home, no sembla un actor, en aquests moments, que estigui treballant per acabar amb el conflicte, més aviat per potser resoldre, però de manera més dràstica que ens podem imaginar. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista, i per pura coherència amb el que va passar en el cas de... d'Ucraïna, home, jo crec que això mereixeria un debat dintre de la Unió Europea de Radiodifusió, no sé com es diu això, per intentar plantejar-li alguna qüestió a aquest estat, més que res, perquè si no, en certa mesura també, i separo la música del que és l'estat d'Israel, i fins i tot separo l'estat d'Israel del govern d'Israel. però hi ha coses que jo crec que en certa mesura ja fan una mica com de vergonya. També crec que el PSOE i Pedro Sánchez està fent això una utilització política, diríem, per marcar perfil i per intentar aconseguir un cert rèdit polític. No el jutjaré, però per mi és bastant evident. I en tot cas també s'està amagant un cert fracàs, no?, de les propostes que contínuament, reiteradament, Espanya envia a aquest festival i que mai no acaben de reeixir, o almenys fa molts anys que no tenen, diguem-ne, unes posicions mínimament dignes, no?
Deixa'm posar un context, perquè aquí ningú l'ha vist, però a Catalunya vam fer un 50%
de share. No, jo l'he vist després.
Un 50%, és a dir, una de cada dues persones que mirava la tele dissabte a la nit estava mirant Eurovisió, i en el moment de les votacions a Catalunya va fer un 64%, és a dir que 6 de cada 10 que miraven la tele a aquella hora estaven mirant, no sé si per animar a Melody, que era la participant en espanyola, o per riure de Melody. Cadascú tria l'argument que vulgui. Però la gent estava pendent d'això. Com a mínim, això, un 50% durant tot el concurs i un 60% en el moment de les votacions.
I en aquest sentit que deies de l'operació orquestrada, per exemple, Bèlgica també ha guanyat Israel i Bèlgica no va emetre en directe la cançó d'Israel. Per tant, però guanyar el televot.
Però el fet que s'explica el poder que té Israel en aquest festival és molt clar. És a dir, el principal patrocinador d'Eurovisió és una empresa d'olis israeliana. Per tant, en base a això, és obvi que no es va tardar la seva participació com sí que s'ha batat la de Rússia. Per tant, per mi Eurovisió és un festival ja no només polititzat, sinó en el que també hi juguen una sèrie de lobbies i una sèrie d'interessos empresarials que marca com avança aquest concurs. Hi ha una sèrie de països que hi ha de saque, encara que la cançó sigui dolentíssima, ja tenen una plaça garantida.
Andorra està a les semifinals.
Hi ha unes condicions concretes que ja fan que això sigui un joc polític, que no sigui un festival entre cometes, net a nivell musical.
A mi el que em sorprèn és que hi hagi gent que s'ho prengui encara seriosament com un concurs de qualitat musical quan, si ja entren al televot, com passen sempre quan entren al vot dels espectadors, que acaben optant per altres coses, per simpaties i tot plegat, que fa que s'acabin votant unes cançons unes altres independent de la seva qualitat musical.
No, molt ràpid. O sigui, independentment del tema de la qualitat, si te mires la Melody, l'altre jo vaig anar també a Twitter, no et donis per què, té tot l'estiu ple de concerts.
Clar.
Recorda la Chanel, que també que va quedar tercera, per cert, Miquel Àngel, que deies que no quedava gairebé a Espanya.
Tercera. És veritat, alguna vegada
també passat. També l'Olesa de Montserrat.
L'Olesa, no sé quant de concerts, per tant, qui va a Eurovisió últimament... té bastant d'èxit.
Com a mínim,
ella,
és un èxit comercial, però després, en termes de posició al festival, home, sí, alguna vegada, imagina't si els veig poc, que ni me'n recordava d'això.
No sé per què me'n recordo aquestes coses.
Ho hem de deixar aquí. Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar, Mar Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Una mica de publicitat, el butlletí horari, la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a les dues.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I a cada client demanen devolucions sense tiquet i a més amb exigències. Se m'esgota la paciència.
I què faràs?
Cartell d'ara torno i un Colacao al bar. Amb els seus grumolls... Mmm...
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
Em sembla que ja ho tenim tot per la Revetlla. Coca de Sant Joan.
Encarregada.
Llenya per la foguera.
20 quilos.
Volkswagen T-Roc.
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Recuperem sons, idees i formes que són part de la nostra història per crear un nou món. A la nova temporada de l'Auditori, cada concert representa un renaixement. Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
El millor dia del món el tenim nosaltres. Que sí, que ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 19 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
El 24 i el 25 de maig arriba la festa de dia de l'any, el Time Out Fest. Per primer cop, 12 grans restaurants d'arreu de Catalunya, 3 amb estrella Michelin, vindran a Barcelona amb un plat inèdit amb producte català. I a més hi haurà DJs, bingo musical, més de 40 tallers gratuïts i una programació familiar. Time Out Fest, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, el 24 i 25 de maig. Això sí que és un festival.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb molt de ritme.
Lleida, Girona, Tarragona, tots amunt, eh? Movent aquest...
amb convidats que descansen bé a la nit.
Mateu Melson, una morena que va por allí, que ballamo, ballamo, i no vol venir.
Un programa on es parla de persones extraordinàries.
Diríem que volava, era capaç de saltar fins a 6 metres.
Amb gent del carrer preparada per tot.
Jo em tatuaria a l'Hotel Vela.
Ostres, Pedrín.
Magazine amb uns oients enormement generosos.
Allò que estaràs millor que aquí.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès. De dilluns a divendres, de 4 a 7. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
No sabem si Trump s'ha vist obligat a negociar amb la Xina després de la inestabilitat econòmica que va provocar.
Als Estats Units s'ha vist que la Xina guanyava aquesta lluita, diguem-ho, entre cometes. Aquesta jugada de pòquer que volia el president, a vegades, pues, no pot ser.
Gràcies, Xavier Vila, aquest, el conseller de Política Lingüística. Com definiria vostè ara mateix l'estat de salut de la llengua catalana?
Doncs és divers, és complex i la situació és delicada. Tanmateix, irreversible.
Àngel Llàcer, què tal?
A mi quan em diuen, tu què ets? I dic, català. Llavors et diuen, bueno, però eres espanyol. Bueno, però tienes un DNI espanyol. Però jo soy català. Després em diuen aquella frase que per ser català soy muy simpático.
Andrés Salado, que és el nostre convidat d'aquesta hora, és el nou director de l'Orquestra Sinfònica del Vallès.
O sea, la Orquesta Sinfònica del Vallès jo la definiria com un milagro, una humanitat muy especial.
Els protagonistes de cada dia els tens aquí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.